Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Estem a dimarts, el dia es diu 3 de març del 2026 i comença una mica tapadot. De seguida començarà a fer-se clar, però sembla que el temps té ganes de canviar a mesura que avanci la setmana. Aquesta nuvolositat fa que avui les temperatures siguin una mica més altes. Un exemple són aquests 8 graus positius que ara mateix tenim al centre de la ciutat d'Olot. Previsió meteorològica. Dani Ramírez, què hem d'esperar per avui?
Comença entre vent de sud-est, de xaloc, ja al matí pot estar tapat a la costa o prelitoral, més clarianes al Pirineu, sobretot a la Cerdanya, i pot plovisquejar matí i tarda a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà. També dimecres, situació semblant, tapat, especialment cap a la costa o prelitoral, alguns plugims, poca pluja tot plegat. També pot arribar la pluja, sobretot l'Alt Empordà i la Garrotxa. El Pirineu més oriental, el Ripollès, dimecres si neva cap a 2.000 metres. I a partir de dijous, divendres i també la tarda nit de dissabte és quan més podria ploure. Podríem tenir una llevantada més de 40, 50 o 100 litres per metre quadrat, ho anirem veient, i la cota de neu aniria baixant cap a 1.500 metres. Per tant, ve un canvi de temps important a partir de dijous.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dimarts: neix l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova associació, Xavi Baena, afirma que és un pas important i que el principal objectiu és seguir convencent a les parts de que el tren tram és necessari i té suficients garanties.
La nostra intenció precisament és aquesta. Ara, aprofitant que tenim l'embranzida de la primera secció tècnica Banyoles-Girona, nosaltres volem involucrar ja organismes supramunicipals, per exemple, la Diputació de Girona, que això no es quedi només en un ferrocarril Banyoles-Girona, sinó que sigui la primera secció del futur ferrocarril fins a Olot, en el cas d'ampliació direcció nord-oest, i fins a la Costa Brava, doncs, també en el cas de l'ampliació sud i sud-est.
En política, Josep Quintana es repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals. L'Assemblea Local del Partit ha ratificat el seu candidat, l'actual regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot. Quintana diu que es repeteix com a cap de llista per seguir impulsant la ciutat en àmbits com l'habitatge o la mobilitat i assegura que els pròxims 4 anys hi haurà qüestions a abordar com la gestió dels residus o el model productiu.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb aquest, tota aquesta gent que forma Esquerra Republicana, i per tant molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
L'alcaldessa de Santa Pau vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte del castell. Des de fa temps, l'Ajuntament treballa per aconseguir millores per fer una primera gran actuació, que és arreglar la coberta. Asseguren que estan buscant finançament ara, sobretot des de l'Estat.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
I atenció al que us expliquem ara, perquè infants i persones grans s'ajunten a través d'un projecte cultural. Es tracta de la iniciativa coneguda com a Postal en Companyia, un projecte de la xarxa transversal que s'ha fet en 10 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Olot. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de forma anònima, fins que, finalment, una obra de teatre i una trobada els ha posat en comú. Escoltem la Marta Umatell, és mediadora artística.
El que vam decidir aquí a Olot era fer un projecte intergeneracional amb persones grans i diferents alumnes. Hi han participat 3 escoles, les de Sant Roc, l'Escola Pia i l'Escola de Ridaura, i el grup de gent gran dels pisos assistit de la plaça Balmes i el Parc Nou, i també un grup de senyores de Ridaura que els dilluns es troben per fer ganxet.
Hi ha un fil comú, que és l'espectacle, hi ha unes accions comunes que es treballen amb els col·lectius, però a partir d'aquesta idea comuna, els mediadors de les 10 ciutats ho han aterrat localment i cada un ha fet un treball específic de mediació amb els col·lectius que cada ciutat ha escollit.
Ara són les 7 i 5, més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas es van imposar en categoria masculina i femenina, respectivament, en la distància de mitja marató. A la cursa popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor, en categoria masculina, i Júlia González, en femenina, van ser els vencedors. Escoltem, precisament, la Gemma Soy, és la presidenta del Club Natació Olot.
Aquestes 1.000 persones, doncs, el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltem a més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no? Llavors sí que és clar que els rècords, bé, tant de bo amb tanta gent com tenim el rècord de la mitja, doncs es bati tant amb homes com amb dones. Amb homes el tenim amb en Nan Oliveres des de l'any 2022 i amb dones des del 2004, amb unes marques, doncs, que són molt bones.
En waterpolo, el Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder. Arnau Abel, amb 6 gols, va ser un dels destacats en el duel disputat aquest cap de setmana a la piscina olotina. Després de la victòria, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, es marca com a proper objectiu guanyar un mínim de 2 dels 4 últims partits que queden de la temporada, entre ells els derbis gironins contra el GIEC i el Figueres.
Aquestes 1.000 persones, doncs, el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltem a més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no?
Ha estat un partidàs, ha estat molt intens, els dos equips que han mostrat un nivell altíssim de waterpolo, i molt content pels meus jugadors. S'han esforçat, s'han deixat tot a dins l'aigua, i és el mínim que els hi demano. A partir d'aquí pots guanyar, pots perdre, però la veritat és que avui han fet un autèntic partidàs i que s'ha decidit com esperàvem els minuts finals, però molt content.
I impotència, però a la vegada esperança i força, això és el que transmeten membres de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa en relació a la guerra que viu al seu país. Ja fa 4 anys de la invasió russa i hem volgut analitzar com es viu una guerra que amb el pas del temps ha anat quedant invisible mediàticament parlant. N'hem parlat amb una ucraïnesa que fa molt de temps que viu a la Garrotxa, gairebé 30 anys. Estem parlant de la Dana Butjagut.
Que preveig molta feina per davant, però estarem a victòria. Clar que sí. La victòria ja l'hem guanyat quan fa 4 anys no vam caure de genolls. La victòria ja la tenim. El que passa que el preu és molt, 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 molt alt que paguem, perquè les pèrdues de vides humanes són incalculables. Perquè cada dia enterren dels soldats que ningú ni ADN ni res saben qui són. Clar. Per què has de pagar un preu així d'alt? Però esperem la victòria. Molta il·lusió i moltes ganes, i farem el que fem.
7 i 7 minuts, escolteu els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sents aquest silenci? És el robot Automower de Husqvarna, que m'han instal·lat a Sacreix Jardí. Amb Automower tindràs el jardí perfecte tot l'any. I per als més tradicionals, venda i reparació de tot tipus de maquinària de jardí i complements. Talla gespes, bufadors, desbrossadores... T'esperem a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Taller Sacreix, centre oficial Husqvarna.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança. Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible. Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui de carrers tallats hi haurà el carrer Notari Clusells, que el tallaran de les 10 a les 3. Llavors hi haurà reserves d'estacionament al carrer Puigcerdà, número 15, al carrer Sant Josep de Calassanç, 19, Verge de Fàtima, número 9, Mestre Vives, Pare Roca i el Sant Rafael, i posant un camió grua, però no afectarà el trànsit. I això seria tot des d'aquí, des de la policia. Molt bon dimarts.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Us ho dèiem en titulars, neix l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova associació, Xavi Baena, afirma que és un pas important i que el principal objectiu és seguir convencent a les parts de que el tren tram és necessari i té garanties. Roger Isern.
El projecte del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona pot començar a agafar forma en el futur. No és un desig, sinó una possible realitat després que fa uns mesos es confirmés que Territori i l'Ajuntament de Girona haurien tingut converses per tirar endavant el primer tram entre la capital de la demarcació i Banyoles. A la Garrotxa, aquest i altres temes s'han parlat al llarg de divendres a la tarda, on es va presentar oficialment l'associació del projecte. Liderada per Xavi Baena, com a president, volen tenir més presència davant les institucions i tenir la força suficient per defensar el que consideren un transport necessari a la zona.
Tenir una mica més de cara i ulls en quant a relacionar-nos amb l'administració, no? I sobretot, doncs, si aconseguim acumular socis, doncs, òbviament, doncs, això és... Quan vas a parlar amb l'administració i hi ha un gruix de socis a darrere teu amb una associació registrada que, doncs, que té cara i ulls, que existeix, doncs això fa més pes que no... Com estàvem fins ara, no?, que érem un grup de ciutadans organitzats, doncs, de la nostra manera, però que bàsicament no estàvem registrats enlloc. Doncs bàsicament és això.
La intenció de l'associació és que institucions més petites que la Generalitat puguin ajudar a tirar endavant el tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Baena detalla quins objectius es marquen.
La nostra intenció precisament és aquesta. Ara, aprofitant que tenim l'embranzida de la primera secció tècnica Banyoles-Girona, nosaltres volem involucrar ja, doncs, organismes supramunicipals, per exemple la Diputació de Girona, que això no es quedi només en un ferrocarril Banyoles-Girona, sinó que sigui la primera secció del futur ferrocarril fins a Olot, en el cas d'ampliació direcció nord-oest, i fins a la Costa Brava, doncs, també, en el cas de l'ampliació sud i sud-est.
Però parlant d'un projecte amb el tren com a protagonista, la crisi que es pateix a Rodalies pot perjudicar. Xavi Baena considera que són projectes diferents.
El tema de Rodalies, també hi ha inversió que ha de venir de Madrid, inversió que és conjunta Generalitat i Madrid i Adif. Llavors, el que nosaltres proposem són inversions directament de trens de la Generalitat de Catalunya, que recordem, aquí a Girona no té cap metre, ni quilòmetre, per dir-ho d'una altra manera, de línies de ferrocarril, la Generalitat. Llavors, el nostre objectiu és que sigui la Generalitat qui operi aquests trens. Òbviament, tot el tema de Rodalies i totes les inversions, doncs, el pla de Rodalies està centrat a Barcelona perquè és bàsicament on hi ha el gruix de línies i el gruix de quilòmetres de vies.
L'acte de constitució oficial de l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es va fer aquest divendres a la tarda a Can Trinxeria, amb la presència de més d'una desena de persones.
I no deixem encara les inversions perquè la Generalitat invertirà més de 6 milions i mig d'euros a la construcció de la variant d'Olot i gairebé 5 milions al pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Són dues de les obres destacades del projecte de pressupostos de la Generalitat presentat pel govern. En total, a les comarques gironines invertiran 213 milions d'euros, una part important dels quals aniran destinats a la construcció del nou Hospital Trueta. Informa Natàlia Moreno.
En total, es tracta d'un increment del 36% en comparació amb els últims comptes. En l'àmbit de projectes, els comptes preveuen invertir 14 milions d'euros en reformes al Trueta, 6,7 milions d'euros per la construcció de la variant d'Olot i 31,5 milions més per la construcció del PlemCat, el parc eòlic marí del Golf de Roses, que ha de servir com a laboratori experimental. A més, també es preveu avançar amb la construcció del futur campus de salut, amb la redacció del projecte arquitectònic. Les infraestructures i les inversions sanitàries s'emporten la major part de les inversions a la demarcació, amb 110 milions d'euros. Gairebé la meitat, 47,9, es destinaran a millores en les carreteres gironines. Entre elles, destaca el projecte de la variant d'Olot, amb una partida de 6,4 milions d'euros per aquest 2026, que s'invertirà en el tram que va de la capital garrotxina fins a la Vall d'en Bas. El govern calcula que la nova carretera entre Vic i Olot i l'enllaç amb la A26 acumularà 361,8 milions d'euros d'inversió fins al 2033. Per aquest any, la Generalitat també invertirà gairebé 5 milions d'euros a l'obra del nou pont del riu Ter i la rectificació del traçat de la C-38 a Santa Pau de Segúries, a Camprodon. També hi ha una partida de 15,2 milions pel manteniment general de les carreteres de la demarcació. Encara al Ripollès destaquen també les inversions previstes a les estacions de muntanya de Vallter 2000 i de la Vall de Núria.
No deixem encara les grans inversions perquè l'alcaldessa de Santa Pau vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte del castell. Des de fa temps l'Ajuntament treballa per aconseguir millores per fer una primera gran actuació que seria arreglar la coberta. Asseguren que estan buscant finançament, sobretot estatal. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Santa Pau segueix treballant per trobar finançament per arreglar la teulada del castell del poble. Segons l'alcaldessa Cris Capó, el fet de tenir en propietat l'edifici els obre les portes a poder obtenir més ajudes. Ara estan centrats a treballar per aconseguir ajudes estatals.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen previst reunir-se amb responsables de cultura del govern espanyol.
Les properes setmanes tindran resposta i esperem que pugi el ministre de Cultura i poder-li presentar bé el projecte i també demanar ajuda a l'Estat, no?
Ara com ara tenen la redacció del projecte de millora de la coberta fet per la Diputació de Girona. Capó diu que les millores al castell s'han de veure amb una mirada llarga i amb optimisme, sent conscients que no serà fàcil, però que han aconseguit un primer pas vital, tenir l'edifici municipalitzat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Falta poc més d'un any per les eleccions municipals i els partits polítics ja s'amolen les eines. Josep Quintana es repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals. L'Assemblea Local del Partit ha ratificat el seu candidat, l'actual regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot. Quintana diu que es repeteix com a cap de llista per seguir impulsant la ciutat en àmbits com l'habitatge o la mobilitat i assegura que els pròxims 4 anys hi haurà qüestions com la gestió dels residus o el model productiu que també s'hauran d'abordar.
L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana ha ratificat Josep Quintana com a cap de llista i alcaldable per Olot a les pròximes eleccions municipals. L'actual regidor de Cultura i Educació i soci de govern de Junts seguirà sent el cap de llista de la formació, com ja ho va ser en els anteriors comicis.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb aquest, tota aquesta gent que forma Esquerra Republicana i, per tant, molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
Quintana diu que la voluntat és seguir amb el projecte iniciat ara fa 3 anys. Posa d'exemple el projecte de Pla de Barris, el desbloqueig de la variant o la cultura i les accions de promoció del català amb la creació d'una nova regidoria. Creu que per als pròxims 4 anys l'habitatge o la mobilitat seran qüestions importants a tractar per Olot, però també hi afegeix la gestió dels residus o el model productiu. Diu que des de fa uns anys Esquerra ha contribuït a donar un impuls a la ciutat.
I estem canviant moltes coses, estem afrontant molts dels temes estructurals que tenia la ciutat i això requereix un temps, per exemple, bueno, avui aquest dematí hem anat a Barcelona a presentar el Pla de Barris i el Pla de Barris tenim 5 anys, 6 anys per fer-lo, però hem estat treballant 2 anys per poder-lo tenir i tenir aquest projecte. La ciutat necessita unes grans transformacions perquè la ciutat ha crescut molt els darrers anys, el món ha canviat molt i Olot és una ciutat fantàstica on viure, però s'ha de, també de, com deia, transformar coses.
Josep Quintana porta 3 mandats a l'Ajuntament, un com a cap de llista.
Un
calor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I atenció al que us expliquem ara, perquè infants i persones grans s'ajunten a través d'un projecte cultural. Es tracta de la iniciativa Postal en Companyia. És un projecte de la xarxa transversal que s'ha fet en 10 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Olot. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de manera anònima fins que, finalment, una obra de teatre i una trobada els ha posat en comú.
Alumnes de primària de diverses escoles de la comarca i persones grans han participat en un projecte que pretenia unir-los i fer-los parlar a través de la cultura i el teatre. Tot s'emmarca a una proposta de la xarxa transversal que s'ha fet paral·lelament en diverses ciutats catalanes, cadascuna de les ciutats definien més concretament què fer. El projecte es diu Postals en Companyia. En parlen Marta Umatell, mediadora artística, i Núria Pascal, coordinadora d'activitats a la xarxa transversal a Olot.
El que vam decidir aquí a Olot era fer un projecte intergeneracional amb persones grans i diferents alumnes. Hi han participat tres escoles, les de Sant Roc, l'Escola Pia i l'Escola de Ridaura, i el grup de gent gran dels pisos assistit de la plaça Balmes i el Parc Nou, i també un grup de senyores de Ridaura que els dilluns es troben per fer ganxet.
Hi ha un fil comú, que és l'espectacle, hi ha unes accions comunes que es treballen amb els col·lectius, però a partir d'aquesta idea comuna els mediadors de les 10 ciutats ho han aterrat localment i cada un ha fet un treball específic de mediació amb els col·lectius que cada ciutat ha escollit.
I és que el pretext de fons d'aquest projecte és una obra de teatre, Fantasmes de Guerra, de la companyia La Baldufa. Els coordinadors de la xarxa transversal de les diverses ciutats catalanes han pogut seguir-la i a partir d'aquí teixir un nou objectiu. Enric Blasi és membre de la companyia La Baldufa.
El que hem fet és un espectacle que parla de què els succeeix a tres amics quan comença la Guerra Civil, que dos van a un bando i l'altre van a l'altre, i a partir d'aquí pues, intentar parlar pues, de les converses pendents, de les ferides que s'han de curar. I el que ha sigut molt interessant és que aquests 10 mediadors de les 10 ciutats de Transversal han anat veient els assajos oberts de l'espectacle, han anat ajudant a crear també l'espectacle amb les seves aportacions i han creat les peces de mediació a partir també de com ha anat evolucionant l'espectacle.
D'aquesta manera, durant unes setmanes, igual que els soldats, petits i grans s'han estat enviant cartes i s'han pogut començar a conèixer els uns als altres. Tot plegat ha culminat aquesta setmana, quan els infants i els més grans s'han pogut veure en persona i han pogut parlar de tu a tu. Alguns infants, fins i tot, han anat a veure els avis al lloc on viuen.
I ara anem als esports. Més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas es van imposar en categoria masculina i femenina, respectivament, en la distància de mitja marató. A la cursa popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor en categoria masculina i Júlia González en la femenina van ser els vencedors.
Rècord de participació per sobre de les 1.000 persones en la mitja marató del Pernil organitzada pel Club Natació Olot. La presidenta del club, Gemma Soy, admet que van haver de tancar les inscripcions uns dies abans, ja que volen créixer, però a mesura que també ho fa la logística i capacitat del club per organitzar tot plegat. Pel que fa a la cursa, hi ha dues modalitats. La cursa popular amb una mica més de 10 quilòmetres ha tingut un gran creixement de participants. Per altra banda, la mitja marató amb més de 20 quilòmetres és una cursa molt competitiva, tal com explica Gemma Soy.
Aquestes 1.000 persones, doncs el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltem amb més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no? Llavors sí que és clar que els rècords bé, tant de bo, amb tanta gent com tenim, el rècord de la mitja doncs es bati, tant amb homes com amb dones. Amb homes el tenim amb en Nan Oliveres des de l'any 2022 i amb dones des del 2004, amb unes marques doncs, que són molt bones.
La cursa ha estat possible gràcies a l'aportació de voluntaris i col·laboració de Càritas, Protecció Civil, el Consorci d'Acció Social i l'Ajuntament d'Olot. Els guanyadors de la mitja marató són Carles Monjó, de PC Team, amb un temps d'una hora, 10 minuts i 7 segons, i a la categoria femenina, l'atleta Sònia Bassa s'ha guanyat amb un temps d'una hora, 25 minuts i 43 segons.
I el waterpolo del Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder. Arnau Abel, amb 6 gols, va ser un dels destacats en el duel disputat aquest cap de setmana a la piscina olotina. Després de la victòria, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, es marca com a proper objectiu guanyar un mínim de dos dels quatre últims partits que queden de la temporada, entre els quals hi ha els derbis gironins contra el GIEC i també contra el Figueres.
Victòria molt important de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot contra el Club Natació Sallent, líder actual de la categoria. Els olotins es van imposar aquest dissabte per 11-9 en el partit recuperat de la jornada 1 de la Lliga. Ho van fer davant d'un rival directe a la classificació en un partit molt intens físicament que va donar poc marge per relaxar-se. Així valorava el partit l'entrenador del Club Natació Olot, Jan Ivern.
Ha estat un partidàs, ha estat molt intens. Els dos equips que han mostrat un nivell altíssim de waterpolo i molt content pels meus jugadors. S'han esforçat, s'han deixat tot a dins l'aigua i és el mínim que els hi demano. A partir d'aquí pots guanyar, pots perdre, però la veritat és que avui han fet un autèntic partidàs i que s'ha decidit com esperàvem els minuts finals, però molt content.
Amb aquest triomf, l'equip olotí empata a 30 punts amb el Club Natació Sallent i és segon amb dos partits menys que el conjunt del Bages. El proper compromís del waterpolo del Club Natació Olot serà aquest dissabte a 1:15 del migdia a la piscina del GIEC de Girona.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Dóna-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Impotència, però a la vegada esperança i força. Això és el que transmeten membres de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa en relació a la guerra ucraïna. Fa 4 anys de la invasió russa i hem volgut analitzar com es viu un conflicte que amb el pas del temps ha anat quedant invisible mediàticament parlant. N'hem parlat amb una ucraïnesa que fa més de 26 anys que viu a la Garrotxa.
Fa 4 anys de la invasió russa a Ucraïna, una guerra que segueix present però que actualment no està captant l'atenció mediàtica que va arribar a tenir al principi. En parla d'Anna Bons, i membre de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa.
4 anys després, malauradament, estem allà mateix. Bueno, allà mateix no, amb les pèrdues incalculables, amb la devastació molt més gran, amb la impotència, amb dolor, amb moltes coses, però sobretot amb la il·lusió i amb l'esperança que això acabarà algun dia.
Diu que a nivell europeu s'ha acompanyat a Ucraïna, tot i que sent que s'ha normalitzat excessivament el conflicte i el fet que moltes persones convisquin en una guerra dia sí, dia també. La Dana recorda amb caos el febrer de 2022, quan moltes persones van fugir de la guerra i van arribar a la Garrotxa. Moltes famílies van venir sense els homes, cridats a files. Algunes d'aquestes famílies han trobat feina i s'han establert aquí, amb l'esperança, però, de poder tornar a Ucraïna. La majoria, però, han marxat.
No ho sé si la majoria... perquè per aquí a Olot s'han quedat poca gent, perquè clar, també per les coses del govern els traslladaven a la costa, a Lloret de Mar, a Roses tampoc tinc molts, però d'aquí a Olot, d'aquesta gent que va arribar els primers dies, pocs.
La Dana té un tiet a primera línia del front i família a Ucraïna.
El que sents és molta impotència, perquè clar, tu pots fer el que pots, però tampoc pots arribar més lluny. Cada dia estàs esperant un missatge, una trucada, a veure què, estic bé, tot està bé, que no hi hagi llum, que no hi hagi menjar, que no hi hagi calefacció, no passa res, però sortirem. I quan tu sents això, ets conscient que no pots permetre ni el cansanci, ni la ignorància, ni res, perquè si ells allà no perden aquesta il·lusió estant en la situació en què estan, nosaltres menys.
Des de la Garrotxa, persones com la Dana segueixen coordinant ajuda. Diu que el que han enviat a Ucraïna han estat sobretot vehicles, a més de menjar, medicaments i tota mena de material per al dia a dia, necessari pels soldats. El conflicte continua amb un hivern, aquest, amb temperatures de fins a 28 graus sota zero.
Què preveig? Molta feina per davant, però esperem la victòria. Clar que sí. La victòria ja l'hem guanyat quan fa 4 anys no vam caure de genolls. La victòria ja la tenim. El que passa que el preu és molt, 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 molt alt que paguem. Perquè les pèrdues de vides humanes són incalculables. Perquè cada dia enterren dels soldats que ningú ni ADN ni res saben qui són. Clar. Perquè has de pagar un preu així d'alt. però esperant la victòria. Amb molta il·lusió i moltes ganes i farem el que fem.
Bon dia i bona hora, són 8:15, tercer dia del mes de març del 2026 amb aquests titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Neix l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova associació, Xavi Baena, afirma que és un pas important i que el principal objectiu és fer-se escoltar. L'escoltem.
Tenir una mica més de cara i ulls en quant a relacionar-nos amb l'administració, no? I sobretot, doncs, si aconseguim acumular socis, doncs òbviament, doncs això és, quan vas a parlar amb l'administració i hi ha un gruix de socis a darrere teu amb una associació registrada que té cara i ulls, que existeix, doncs això fa més pes que no, com estàvem fins ara, no? Que érem un grup de ciutadans organitzats, doncs, de la nostra manera, però que bàsicament no estàvem registrats enlloc. Doncs bàsicament és això.
L'alcaldessa de Santa Pau vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte del castell.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
A Olot, Josep Quintana es repetirà com a cap de llista d'Esquerra a les pròximes eleccions municipals.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb tota aquesta gent, doncs, que forma Esquerra Republicana, i per tant molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
Infants i persones grans s'ajunten a través d'un projecte cultural de la xarxa transversal anomenat Postals en Companyia. S'ha fet en 10 ciutats catalanes. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de manera anònima fins que finalment una obra de teatre els ha unit. En esports, més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas s'han imposat en categoria masculina i femenina, respectivament, en la distància de mitja marató. A la popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor ha estat el vencedor. I el waterpolo del Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder. Arnau Abel, amb 6 gols, ha estat un dels destacats en el duel disputat aquest cap de setmana a la piscina olotina. I també hem parlat, ara ho sentíem fa uns instants, amb gent ucraïnesa que viu aquí, 4 anys després de l'esclat del conflicte. Com ho viuen? No us perdeu el reportatge a la part final d'aquest segon tram.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Temps ara per destacar l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món, que aquest matí es desperta novament amb la mirada posada al Pròxim Orient. Exteriors convoca l'ambaixador d'Iran a Espanya per protestar pels atacs a l'Orient Mitjà. El Ministeri condemna les accions que posen en perill la regió i els espanyols que hi resideixen. Mentrestant, Álvarez veu absurda l'acusació d'Israel i recorda que l'Estat sempre ha condemnat el règim iranià, i el govern espanyol xifra en un 5% el petroli que consumeix l'Estat, que passa per l'estret d'Hormuz, que, recordem, ha quedat tancat. Mentrestant, el Mobile World Congress de Barcelona veu inevitable que el conflicte al Pròxim Orient tingui un impacte precisament en aquesta celebració, en aquest congrés, ho diu la cap de màrqueting.
We understand that some of them can't get to Mobile World Congress because of...
Entenem que és especialment complicada la situació, diu, però evidentment estem en un context internacional i és inevitable que el congrés no se'n ressenteixi. Finalment, el pressupost de la Generalitat preveu 374 milions per augmentar el parc d'habitatge protegit amb obra nova i la compra per tanteig, ho ha dit la consellera Sílvia Paniquet.
Són 49.162 milions d'euros que representen el pressupost més ambiciós de la història del nostre país. Per tant, en aquest moment, els que estem aquí tenim la capacitat de decidir si els volem utilitzar per encapçalar el creixement i progrés respecte al nostre entorn europeu, o bé si es vol bloquejar, frenar, restar el que pot significar, com dic, una capacitat econòmica important pel progrés de Catalunya.
7:35.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Matí de cel encapotat, Dani, què hem d'esperar?
Comença entrevent de sud-est, de xaloc, ja al matí pot estar tapat, a la costa, al prelitoral, més clarianes al Pirineu, sobretot a la Cerdanya, i pot plovisquejar, matí i tarda, a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà. També dimecres, situació semblant, tapat, especialment cap a la costa, al prelitoral, alguns plugims, poca pluja tot plegat. També pot arribar la pluja, sobretot l'Alt Empordà i la Garrotxa. El Pirineu més oriental, el Ripollès, dimecres, si neva, cap a 2.000 metres. I a partir de dijous, divendres i també la tarda nit de dissabte és quan més podria ploure. Podríem tenir una llevantada més de 40, 50 o 100 litres per metre quadrat, ho anirem veient, i la cota de neu aniria baixant cap a 1.500 metres. Per tant, ve un canvi de temps important a partir de dijous.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872 200 555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
El trànsit.
El trànsit.
amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui de carrers tallats hi haurà el carrer Notari Clusells, que el tallaran de les 10 a les 3. Llavors hi haurà reserves d'estacionament al carrer Puigcerdà, número 15, al carrer Sant Josep de Calassanç, 19, Verge de Fàtima, número 9, Mestre Vives, Pare Roca i el Sant Rafael hi posant un camió grua, però no afectarà el trànsit. I això seria tot des d'aquí, des de la policia. Molt bon dimarts.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Us ho dèiem en titulars, neix l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova associació, Xevi Baena, afirma que és un pas important i que el principal objectiu és seguir convencent a les parts de que el tren tram és necessari i té garanties. Roger Isern.
El projecte del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona pot començar a agafar forma en el futur. No és un desig, sinó una possible realitat després que fa uns mesos es confirmés que Territori i l'Ajuntament de Girona haurien tingut converses per tirar endavant el primer tram entre la capital de la demarcació i Banyoles. A la Garrotxa, aquest i altres temes s'han parlat al llarg de divendres a la tarda, on es va presentar oficialment l'associació del projecte. Liderada per Xevi Baena, com a president, volen tenir més presència davant les institucions i tenir la força suficient per defensar el que consideren un transport necessari a la zona.
Tenir una mica més de cara i ulls en quant a relacionar-nos amb l'administració, no? I sobretot, doncs, si aconseguim acumular socis, doncs, òbviament, doncs, això és... Quan vas a parlar amb l'administració i hi ha un gruix de socis a darrere teu amb una associació registrada que té cara i ulls, que existeix, doncs això fa més pes que no... Com estàvem fins ara, no? Que érem un grup de ciutadans organitzats, doncs, de la nostra manera, però que bàsicament no estàvem registrats enlloc. Doncs bàsicament és això.
La intenció de l'associació és que institucions més petites que la Generalitat puguin ajudar a tirar endavant el tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Baena detalla quins objectius es marquen.
La nostra intenció precisament és aquesta. Ara, aprofitant que tenim l'embranzida de la primera secció tècnica Banyoles-Girona, nosaltres volem involucrar ja, doncs, organismes supramunicipals, per exemple la Diputació de Girona, que això no es quedi només en un ferrocarril Banyoles-Girona, sinó que sigui la primera secció del futur ferrocarril fins a Olot, en el cas d'ampliació direcció nord-oest, i fins a la Costa Brava, doncs, també, en el cas de l'ampliació sud i sud-est.
Però parlant d'un projecte amb el tren com a protagonista, la crisi que es pateix a Rodalies pot perjudicar. Xevi Baena considera que són projectes diferents.
El tema de Rodalies, també hi ha inversió que ha de venir de Madrid, inversió que és conjunta Generalitat i Madrid i Adif. Llavors, el que nosaltres proposem són inversions directament de trens de la Generalitat de Catalunya, que recordem, aquí a Girona no té cap metre ni quilòmetre, per dir-ho d'una altra manera, de línies de ferrocarril, la Generalitat. Llavors, el nostre objectiu és que sigui la Generalitat qui operi aquests trens. Òbviament, tot el tema de Rodalies i totes les inversions, doncs, el pla de Rodalies està centrat a Barcelona perquè és bàsicament on hi ha el gruix de línies i el gruix de quilòmetres de vies.
L'acte de constitució oficial de l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es va fer aquest divendres a la tarda a Can Trinxeria amb la presència de més d'una desena de persones.
I no deixem encara les inversions perquè la Generalitat invertirà més de 6 milions i mig d'euros a la construcció de la variant d'Olot i gairebé 5 milions al pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Són dues de les obres destacades del projecte de pressupostos de la Generalitat presentat pel govern. En total, a les comarques gironines invertiran 213 milions d'euros, una part important dels quals aniran destinats a la construcció del nou Hospital Trueta. Informa Natàlia Moreno.
En total, es tracta d'un increment del 36% en comparació amb els últims comptes. En l'àmbit de projectes, els comptes preveuen invertir 14 milions d'euros en reformes del Trueta, 6,7 milions d'euros per la construcció de la variant d'Olot i 31,5 milions més per la construcció del PlemCat, el parc eòlic marí del Golf de Roses, que ha de servir com a laboratori experimental. A més, també es preveu avançar amb la construcció del futur campus de salut, amb la redacció del projecte arquitectònic. Les infraestructures i les inversions sanitàries s'emporten la major part de les inversions a la demarcació, amb 110 milions d'euros. Gairebé la meitat, 47,9, es destinaran a millores en les carreteres gironines. Entre elles, destaca el projecte de la variant d'Olot, amb una partida de 6,4 milions d'euros per aquest 2026, que s'invertirà en el tram que va de la capital garrotxina fins a la Vall d'en Bas. El govern calcula que la nova carretera entre Vic i Olot i l'enllaç amb la A26 acumularà 361,8 milions d'euros d'inversió fins al 2033. Per aquest any, la Generalitat també invertirà gairebé 5 milions d'euros a l'obra del nou pont del riu Ter i la rectificació del traçat de la C-38 a Santa Pau de Segúries, a Camprodon. També hi ha una partida de 15,2 milions pel manteniment general de les carreteres de la demarcació. Encara al Ripollès destaquen també les inversions previstes a les estacions de muntanya de Vallter 2000 i de la Vall de Núria.
No deixem encara les grans inversions perquè l'alcaldessa de Santa Pau vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte del castell. Des de fa temps l'Ajuntament treballa per aconseguir millores per fer una primera gran actuació que seria arreglar la coberta. Asseguren que estan buscant finançament, sobretot estatal. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Santa Pau segueix treballant per trobar finançament per arreglar la teulada del castell del poble. Segons l'alcaldessa Cris Capó, el fet de tenir en propietat l'edifici els obre les portes a poder obtenir més ajudes. Ara estan centrats a treballar per aconseguir ajudes estatals.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen previst reunir-se amb responsables de cultura del govern espanyol.
Les properes setmanes tindran resposta i esperem que pugi el ministre de Cultura i poder-li presentar bé el projecte i també demanar ajuda a l'Estat, no?
Ara com ara tenen la redacció del projecte de millora de la coberta fet per la Diputació de Girona, que pot dir que les millores al castell s'han de veure amb una mirada llarga i amb optimisme, sent conscients que no serà fàcil, però que han aconseguit un primer pas vital, tenir l'edifici municipalitzat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Falta poc més d'un any per les eleccions municipals i els partits polítics ja s'amolen les eines. Josep Quintana es repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals. L'Assemblea Local del Partit ha ratificat el seu candidat, l'actual regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot. Quintana diu que es repeteix com a cap de llista per seguir impulsant la ciutat en àmbits com l'habitatge o la mobilitat i assegura que els pròxims 4 anys hi haurà qüestions com la gestió dels residus o el model productiu que també s'hauran d'abordar.
L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana ha ratificat Josep Quintana com a cap de llista i alcaldable per Olot a les pròximes eleccions municipals. L'actual regidor de Cultura i Educació i soci de govern de Junts seguirà sent el cap de llista de la formació, com ja ho va ser en els anteriors comicis.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb aquest, tota aquesta gent que forma Esquerra Republicana i, per tant, molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
Quintana diu que la voluntat és seguir amb el projecte iniciat ara fa 3 anys. Posa d'exemple el projecte de Pla de Barris, el desbloqueig de la variant o la cultura i les accions de promoció del català amb la creació d'una nova regidoria. Creu que per als pròxims 4 anys l'habitatge o la mobilitat seran qüestions importants a tractar per Olot, però també hi afegeix la gestió dels residus o el model productiu. Diu que des de fa uns anys Esquerra ha contribuït a donar un impuls a la ciutat.
Estem canviant moltes coses, estem afrontant molts dels temes estructurals que tenia la ciutat i això requereix un temps, per exemple, bueno, avui aquest matí hem anat a Barcelona a presentar el Pla de Barris i el Pla de Barris tenim 5 anys, 6 anys per fer-lo, però hem estat treballant 2 anys per poder-lo tenir i tenir aquest projecte. La ciutat necessita unes grans transformacions perquè la ciutat ha crescut molt els darrers anys, el món ha canviat molt i Olot és una ciutat fantàstica on viure, però s'ha de, també de, com deia, transformar coses.
Josep Quintana porta 3 mandats a l'Ajuntament, un com a cap de llista.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I atenció al que us expliquem ara, perquè infants i persones grans s'ajunten a través d'un projecte cultural. Es tracta de la iniciativa Postal en Companyia. És un projecte de la xarxa transversal que s'ha fet en 10 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Olot. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de manera anònima fins que, finalment, una obra de teatre i una trobada els ha posat en comú.
Alumnes de primària de diverses escoles de la comarca i persones grans han participat en un projecte que pretenia unir-los i fer-los parlar a través de la cultura i el teatre. Tot s'emmarca a una proposta de la xarxa transversal que s'ha fet paral·lelament en diverses ciutats catalanes, cadascuna de les ciutats definien més concretament què fer. El projecte es diu Postals en Companyia. En parlen Marta Umatell, mediadora artística, i Núria Pascal, coordinadora d'activitats a la xarxa transversal a Olot.
El que vam decidir aquí a Olot era fer un projecte intergeneracional amb persones grans i diferents alumnes. Hi han participat tres escoles, les de Sant Roc, l'Escola Pia i l'Escola de Ridaura, i el grup de gent gran dels pisos assistit de la plaça Balmes i el Parc Nou, i també un grup de senyores de Ridaura que els dilluns es troben per fer ganxet.
Hi ha un fil comú, que és l'espectacle, hi ha unes accions comunes que es treballen amb els col·lectius, però a partir d'aquesta idea comuna els mediadors de les 10 ciutats ho han aterrat localment i cada un ha fet un treball específic de mediació amb els col·lectius que cada ciutat ha escollit.
I és que el pretext de fons d'aquest projecte és una obra de teatre, Fantasmes de Guerra, de la companyia La Baldufa. Els coordinadors de la xarxa transversal de les diverses ciutats catalanes han pogut seguir-la i a partir d'aquí teixir un nou objectiu. Enric Blasi és membre de la companyia La Baldufa.
El que hem fet és un espectacle que parla de què els succeeix a tres amics quan comença la Guerra Civil, que dos van a un bando i l'altre van a l'altre, i a partir d'aquí pues, intentar parlar pues, de les converses pendents, de les ferides que s'han de curar. I el que ha sigut molt interessant és que aquests 10 mediadors de les 10 ciutats de Transversal han anat veient els assajos oberts de l'espectacle, han anat ajudant a crear també l'espectacle amb les seves aportacions i han creat les peces de mediació a partir també de com ha anat evolucionant l'espectacle.
D'aquesta manera, durant unes setmanes, igual que els soldats, petits i grans s'han estat enviant cartes i s'han pogut començar a conèixer els uns als altres. Tot plegat ha culminat aquesta setmana, quan els infants i els més grans s'han pogut veure en persona i han pogut parlar de tu a tu. Alguns infants, fins i tot, han anat a veure els avis al lloc on viuen.
I ara anem als esports. Més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas es van imposar en categoria masculina i femenina, respectivament, en la distància de mitja marató. A la cursa popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor en categoria masculina i Júlia González en la femenina van ser els vencedors.
Rècord de participació per sobre de les 1.000 persones en la mitja marató del Pernil organitzada pel Club Natació Olot. La presidenta del club, Gemma Soy, admet que van haver de tancar les inscripcions uns dies abans, ja que volen créixer, però a mesura que també ho fa la logística i capacitat del club per organitzar tot plegat. Pel que fa a la cursa, hi ha dues modalitats. La cursa popular amb una mica més de 10 quilòmetres ha tingut un gran creixement de participants. Per altra banda, la mitja marató amb més de 20 quilòmetres és una cursa molt competitiva. Tal com explica Gemma Soy.
Aquestes 1.000 persones, doncs, el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltem a més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no? Llavors sí que és clar que els rècords bé tant de bo amb tanta gent com tenim el rècord de la mitja doncs es bati tant amb homes com en dones. Amb homes el tenim amb en Nan Oliveres des de l'any 2022 i amb dones des del 2004 amb unes marques doncs que són molt bones.
La cursa ha estat possible gràcies a l'aportació de voluntaris i col·laboració de Càritas, Protecció Civil, el Consorci d'Acció Social i l'Ajuntament d'Olot. Els guanyadors de la mitja marató són Carles Monjó de PC Team amb un temps d'una hora 10 minuts i 7 segons i a la categoria femenina l'atleta Sònia Bassas s'ha guanyat amb un temps d'una hora 25 minuts i 43 segons.
I el waterpolo del Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder. Arnau Abel amb 6 gols va ser un dels destacats en el duel disputat aquest cap de setmana a la piscina olotina. Després de la victòria, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, es marca com a proper objectiu guanyar un mínim de dos dels quatre últims partits que queden de la temporada, entre els quals hi ha els derbis gironins contra el GIEC i també contra el Figueres.
Victòria molt important de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot contra el Club Natació Sallent, líder actual de la categoria. Els olotins es van imposar aquest dissabte per 11-9 en el partit recuperat de la jornada 1 de la Lliga. Ho van fer davant d'un rival directe a la classificació en un partit molt intens físicament que va donar poc marge per relaxar-se. Així valorava el partit l'entrenador del Club Natació Olot, Jan Ivern.
Ha estat un partidàs, ha estat molt intens. Els dos equips que han mostrat un nivell altíssim de waterpolo. I molt content pels meus jugadors, s'han esforçat, s'han deixat tot a dins l'aigua i és el mínim que els hi demano. A partir d'aquí pots guanyar, pots perdre, però la veritat és que avui han fet un autèntic partidàs i que s'ha decidit com esperàvem els minuts finals, però molt content.
Amb aquest triomf, l'equip olotí empata a 30 punts amb el Club Natació Sallent i és segon amb dos partits menys que el conjunt del Bages. El proper compromís del waterpolo del Club Natació Olot serà aquest dissabte a 1:15 del migdia a la piscina del GIEC de Girona.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Dóna-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Impotència, però a la vegada esperança i força. Això és el que transmeten membres de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa en relació a la guerra a Ucraïna. Fa 4 anys de la invasió russa i hem volgut analitzar com es viu un conflicte que amb el pas del temps ha anat quedant invisible mediàticament parlant. N'hem parlat amb una ucraïnesa que fa més de 26 anys que viu a la Garrotxa.
Fa 4 anys de la invasió russa a Ucraïna, una guerra que segueix present però que actualment no està captant l'atenció mediàtica que va arribar a tenir al principi. En parla d'Anna Bons i Ucmé, membre de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa.
4 anys després, malauradament estem allà mateix, bueno, allà mateix no, amb les pèrdues incalculables, amb la devastació molt més gran, amb la impotència, amb dolor, amb moltes coses, però sobretot amb la il·lusió i amb l'esperança que això acabarà algun dia.
Diu que a nivell europeu s'ha acompanyat a Ucraïna, tot i que sent que s'ha normalitzat excessivament el conflicte i el fet que moltes persones convisquin en una guerra dia sí, dia també. La Dana recorda amb caos el febrer de 2022, quan moltes persones van fugir de la guerra i van arribar a la Garrotxa. Moltes famílies van venir sense els homes, cridats a files. Algunes d'aquestes famílies han trobat feina i s'han establert aquí, amb l'esperança, però, de poder tornar a Ucraïna. La majoria, però, han marxat.
No ho sé si la majoria... perquè per aquí a Olot s'han quedat poca gent, perquè clar, també per les coses del govern els traslladaven a la costa, a Lloret de Mar, a Roses tampoc tinc molts, però d'aquí a Olot, d'aquesta gent que va arribar els primers dies, pocs.
La Dana té un tiet a primera línia del front i família a Ucraïna.
El que sents és molta impotència, perquè clar, tu pots fer el que pots, però tampoc pots arribar més lluny. Cada dia estàs esperant un missatge, una trucada, a veure què, estic bé, tot està bé, que no hi hagi llum, que no hi hagi menjar, que no hi hagi calefacció, no passa res, però sortirem. I quan tu sents això, ets conscient que no pots permetre ni el cansanci, ni la ignorància, ni res, perquè si ells allà no perden aquesta il·lusió estant en la situació en què estan, nosaltres menys.
Des de la Garrotxa, persones com la Dana segueixen coordinant ajuda. Diu que el que han enviat a Ucraïna han estat sobretot vehicles, a més de menjar, medicaments i tota mena de material per al dia a dia, necessari pels soldats. El conflicte continua amb un hivern, aquest, amb temperatures de fins a 28 graus sota zero.
Què preveig? Molta feina per davant, però esperem la victòria. Clar que sí. La victòria ja l'hem guanyat quan fa 4 anys no vam caure de genolls. La victòria ja la tenim. El que passa és que el preu és molt, 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 molt alt que paguem. Perquè les pèrdues de vides humanes són incalculables. Perquè cada dia enterren dels soldats que ningú ni ADN ni res saben qui són. Clar. Perquè has de pagar un preu així d'alt. però esperem la victòria. Amb molta il·lusió i moltes ganes, i farem el que podem.